En Acció, un programa de Ràdio Olot amb la col·laboració del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa.
Benvinguts una setmana més, un mes més a l'Annexió, aquest programa que arriba ja a la 15a edició repassant diferents aspectes del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, diferents serveis que hi ha. Avui ens ho volem mirar des de dalt de tot, en certa manera per fer una mica de repàs del que ha estat el 2016, considerant que la setmana passada es presentava la memòria d'aquest consorci amb diferents dades que ara comentarem amb la seva directora, la Teia Fàbrega. Com estem? Bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Dèiem als informatius la setmana passada que se tenen menys famílies, però que aquestes necessiten més. En aquest escenari, no sé si post-crisi, normalment a la gent que esteu a primera línia de serveis socials, parlar que s'acaba la crisi, us fa una mica de gràcia, diguem-ho així, perquè no ho acabeu de creure, no? Però en aquest moment actual de 2017, aquest seria el moment on ens trobem?
Bé, aquesta és una part. Perquè si parlem en global de totes les persones que estem atenent, s'ha incrementat. La part aquesta s'ha incrementat tota la necessitat de serveis d'atenció a la dependència. El que sí que és veritat és que amb alguns serveis que tenen que veure amb temes econòmics i, per tant, que tenen que veure directament amb l'atur, com el centre de distribució d'aliments, per exemple, sí que és veritat que s'ha estabilitzat les persones, potser han baixat una miqueta, però molt miqueta, però sí que es visualitza com més profund, o sigui que potser tenim menys persones, però en tot cas hi ha més necessitat d'aliments. Però en tot cas, en general, pels serveis socials, no és que hagi baixat les persones, sinó que hem augmentat, estem atenent al voltant d'un 11%, quasi un 12% de la població, i va creixent, perquè és evident que el tema de les necessitats d'atenció a la dependència es van elevant, i per tant, com que és el tant per cent més elevat de persones que tenem, per tant, sempre va en increment.
Són diferents les dades que tenim. Comencem potser fent una mica de context, no? Quan parlem de la Garrotxa, és a dir, vosaltres gestioneu una realitat, com tots a la vida, no? Però la vostra és, com ho explicaríem, la principal situació que us trobeu vosaltres, és una comarca envellida, el principal repte al que feu front?
Sí. De fet, sempre hi ha diferents aspectes de context que ens influencien directament. Un, evidentment, és el tema de l'envelliment. El tema de l'envelliment en què tenim persones molt grans, sobretot parlem del sobreenvelliment, que són persones de més de 85 anys, que la dada és espectacular perquè tenim un sobreenvelliment el doble que té Catalunya. Per tant, estem parlant de que tenim una població molt envellida, de més de 85 anys, i per tant, malgrat la gran majoria de persones grans estan bé, val? Hi ha un tant per cent de persones que té ben relacionat amb l'envelliment, que tenen necessitats de recursos, de productes, de serveis, per intentar ser més autònomes. Per tant, el fet de l'envelliment seria un dels aspectes que va lligat amb la dependència i que, per tant, a nosaltres ens afecta totalment amb els nostres serveis. Potser un altre, aquí també sempre parlem de la dependència i la discapacitat, perquè hi ha persones discapacitats o malaltia mental que també necessiten alguns recursos per possibilitar l'autonomia d'aquestes persones. El que passa que aquesta població quantitativament no és més elevada que la de Catalunya, però en tot cas també hi hem de treballar-hi. Per tant, parlaríem d'un primer bloc que seria persones grans, amb dependència, persones amb discapacitat i persones amb malaltia mental. Per tant, tot el que té a veure aquí ens impacta directament a nosaltres. Potser un altre bloc té a veure amb el que parlaves inicialment, que era el tema de la crisi. Evidentment, si hi ha persones que no tenen uns ingressos adequats, insuficients, o no tenen ingressos, evidentment hi ha aquest PAC, no?, que és molt important, que té a veure amb els nens amb igualtat d'oportunitats, té a veure amb l'alimentació, amb necessitats bàsiques, té a veure amb tot un gruix, no?, que evidentment, com menys atur tinguem, i evidentment som una de les comarques que menys en tenim, però això no vol dir, no?, que continuem havent-hi necessitats. Hi ha impactes molt directes amb el tema de l'atur, com és la població de més de 45 anys, més de 50, el col·lectiu d'immigrants, que tots aquests són col·lectius molt fràgils que també impacten molt amb nosaltres. I el tercer bloc seria més el tema relacional, no? Tot allò que passa dintre les famílies, parlem de maltractaments infantils, parlem de dificultats dels pares i mares ser capaços d'atendre bé els seus fills amb totes les seves capacitats, o també tot allò que té a veure amb les relacions socials, no? Vivim en societat i per tant necessitem també no estar sols i per tant ens hem de relacionar, bon veïnatge, intervenció en l'espai públic, totes aquestes coses impacten a l'hora d'intervenir nosaltres des del Consorci.
Ara estem parlant d'aquests, però aquí en aquest programa sempre estem molt a dins del Consorci, no? Coneixem molts serveis, n'hem conegut molts, però teniu la percepció, els que us dediqueu a això, que la gent, aquestes tres potes que ara em comentaves, les veu? O hi ha un esbiaixament del que la gent que no coneix el Consorci pensa que feu?
Bueno, és molt difícil comunicar i comunicar bé les coses que fem, no? I hi ha tota una sèrie de serveis que també els desconeixes perquè no t'hi has trobat. És igual, no sé, agafant l'exemple doncs, del sistema sanitari, no? Si tu no et trobes en una situació d'una malaltia concreta, segurament desconeixes molts dels serveis. Per tant, quan parlem de serveis concrets, jo crec que si no els has necessitat, segurament no els coneixes, no? I després hi ha altres aspectes que encara es desconeixen més perquè potser es visualitza sempre els serveis socials molt cap a persones en situació de pobresa, no? Encara aquest plantejament de serveis socials encara el tenim molt inherent, perquè de fet el sistema de serveis socials és relativament nou i llavors potser encara ho tenim molt enclavat aquí, però la pobresa és una part només d'això, no? I la gent potser coneix més això i a vegades et pregunta, bueno, jo per què he d'anar a serveis socials, no? I bueno, perquè fem moltes altres coses, molts altres tipus de serveis, no? Que afecten a tota la població. I potser sí que hi ha un cert desconeixement i per això agraeixo també a Ràdio Olot, no?, la possibilitat de poder fer aquests programes, perquè és la manera, si no hi ha altra, no saps com comunicar, tampoc som especialitzats en comunicació, no?, i per tant fas el que pots per anar explicant bé quin és el servei públic que tots paguem perquè tirem endavant millor, no?, la comarca.
Ara repassarem algunes de les dades que té aquesta memòria del Consorci. Són moltes pàgines, està a la web del Consorci per qui la vulgui fer-hi un cop d'ull, però quan un la té a la mà, és a dir, tu que ets la directora, quin és el tema que dius, ostres, això em preocupa especialment, i quin és el tema que t'alegra? És a dir, quins són els dos extrems, no? Hi ha alguna cosa que dius, això, aquí ens hi hem de posar de valent, i quin és el que dius, mira, a vegades parlem de voluntaris, no? Que dius, la comarca no torna a l'esquena en molts casos. Quin seria el millor i el pitjor que trobes tu?
No sé, jo... La veritat és que estem en una comarca que facilita molt, jo sempre ho dic, facilita molt la feina nostra, perquè per una banda, malgrat totes les situacions que hem viscut, nosaltres no hem tingut retallades, val? I que per tant hi ha hagut una consciència política, no? de tots els grups polítics que estan en aquests moments a la comarca de la Garrotxa per tirar endavant una situació greu com la que hem viscut, no? I perquè realment els nostres ciutadans garrotxins doncs, puguin viure el millor possible. Jo tinc una bona sensació sempre, tinc bona sensació de bones relacions polítiques, de bones relacions ciutadanes, de malgrat, evidentment, cadascú ha de fer el seu paper i cadascú ha de pressionar i cadascú ha de tenir les seves idees, no? Però la veritat és que sempre quan veig altres comarques o veig altres companys, m'agrada, no?, aquest sentiment que tinc d'ostres, que poder fer la feina més o menys en tranquil·litat, no?, amb respecte, amb confiança. També tinc molt la sensació de tant dels ciutadans com a nivell polític de confiança cap al Consorci. Això fa que puguis fer la feina realment molt bé. I en relació als temes que em poden preocupar més, és a vegades el pensament aquest de que tu has avançat, no?, que estem sortint de la crisi, i que és veritat que estem en una situació de menys atur, també és veritat que la situació, la renda familiar de la nostra comarca també ha anat baixant, per tant, sí que es treballa, però potser no es treballa amb les condicions que s'hauria de treballar, i tinc por de que ens oblidem, no?, de que com que ara ja comencem a anar bé, ens oblidem d'uns col·lectius que, malgrat hi hagi feina, segurament no se'n podran sortir, per diferents motius. Llavors, el repte és una mica aquest, no és un repte només de la Garrotxa, jo crec que és un repte de país, no? I que per tant un cop, el que ens ha de servir és de que un cop sortida de tota aquesta situació més difícil, mirar allò que és estructural i muntar-ho més bé, haurien de desaparèixer projectes d'aquests més de context com el centre de distribució d'aliments, haurien de desaparèixer tota una sèrie de recursos que en un moment determinat han set bàsics perquè la situació era la que era, però ens ha de servir per muntar, perquè no es torni a donar o perquè realment puguem evitar la pobresa al nostre voltant i que realment tothom tingui unes condicions mínimes acceptables, no?
Una bossa de gent en concret, no?, que són els que s'haurien quedat els més damnificats de la crisi, en certa manera, que no sé fins a quin punt hem de dir que són, que els mitjans tenen la nostra part de culpa, no?, invisibles, és a dir, hi ha gent que ara li parlarem que a la ciutat hi ha pobresa i es pensarà que no. Que no n'hi ha d'això, i sí que n'hi ha, no sé si és una gent que el problema que tenim és que estan invisibles, que no, en el dia a dia no sembla que hi siguin, no?
Bueno, perquè també jo crec que cadascú tenim un món, no? I coneixem aquell nostre món. Jo no tinc amics pobres, no? I jo els conec per la feina i tot plegat, no? I cadascú ens movem amb un cercle, no?, de relacions, i a vegades això no coincideix amb tota la realitat, i per això està bé mirar-ho des de diferents perspectives, o jo que tinc el luxe de poder tenir molt coneixement de la situació d'Olot, no? Però que en tot cas, que quan fem aquestes alertes, no?, que la gent no es quedi pensant de dir, bah, això segur que no és veritat, o que això és una tonteria, perquè sí que és existent, no? I jo crec que és això, que tenim una mirada molt limitada, no?, de la societat en què vivim. Sí, sí.
El Consorci d'Acció Social de la Garrotxa és pioner a Catalunya, se l'han copiat a molts llocs, ho ha exportat el model a altres punts perquè funciona, i això s'ha vist, i també els canvis que viu la societat també són canvis que viu l'administració. Aquest 2016 s'han fet diferents temes d'aquests burocràtics interns, que també porta molta feina, no?, del tema de transparència, el temes d'administració electrònica, plans d'igualtat. Tot això és posar també el Consorci al dia, en certa manera.
Sí.
Hi ha més feina de la que ens imaginem tots plegats,
sí,
no?
Sí, sí. Molta feina gestionar tot això. Nosaltres, quan expliquem la memòria, només volem parlar que els ciutadans entenguin els serveis que tenim i tot plegat, i fem molt poc èmfasi en aquests aspectes més estructurals, no?, més aspectes relacionats amb l'administració com a tal. Però és evident que si no et poses al dia com a administració, a més hi ha unes lleis que et marquen, hi ha unes lleis que és pel bé dels ciutadans, de transparència, unes lleis d'administració electrònica, que a més hem de complir la llei, però més enllà de complir la llei, també ens hem de posar les piles, vull dir que no podem tenir administracions que són envellides, no?, amb estructures poc modernes, no aprofitar les noves tecnologies amb allò que faci falta, però tot això és una part molt interna, que això ens toca molt de gestionar, i que realment és molt, molt, molt important, perquè tot l'altre funciona. Jo sempre dic, tot això, tota aquesta estructura, ha de servir per fer uns millors serveis als ciutadans. És per això que ha de servir, i perquè realment això, puguem tenir unes avaluacions dels serveis, perquè puguem tenir uns indicadors que ens marquin si realment aquell servei va bé o no, perquè no això passa a les administracions, crees un servei en un moment determinat i no l'avalues, no?, i llavors el vas tinguent allà i no saps ni per què el tens, no? No ens podem permetre el luxe amb diners públics de no poder avaluar, de no poder veure com tenim els serveis i anar-los modificant molt en funció de les necessitats que tinguin les persones. Per tant, quan parlem de totes aquestes coses internes que són un pal, no?, quan ho expliques, tenen que veure només, és per fer una bona estructura, per enfortir l'estructura, per poder donar els millors serveis als ciutadans. Mm. Però els hem de fer, sí, sí.
Com que de serveis tindrem molts programes per endavant i els anirem desglossant un per un, però sí que també un altre tema que val la pena que ens aturem és els recursos, no? Ingressos, despeses, evidentment sou un organisme i una altra de les feines que heu de fer és quadrar un pressupost moltes mm-hmm. vegades. Com és? És a dir, qui paga? El consorci? D'on venen els ingressos? Com funciona tot això?
Sí. Els ingressos, bàsicament, estem pensant amb el consorci, estem pensant també que el consorci té una part molt important que té que veure amb la seva residència. La residència Montsecop està gestionada pel consorci. Bueno, hi ha una empresa externalitzada que és GAABOC, però qui realment és titular d'aquest servei és el consorci. O tenim la residència Vora Riu, també gestionada per Integra, però que també és de titularitat nostra, que aquesta residència, centres de dia, que estan en el pressupost, eleven molt aquest pressupost i a més fan que la gran majoria d'ingressos vinguin de la Generalitat. Per què? Perquè aquests serveis, que són serveis especialitzats, les paga les persones, val? Però una part important la Generalitat. Llavors, clar, quan tu veus el pressupost del consorci, aquests 8 milions, quasi 9 milions d'euros, clar, s'hauria de plantejar que hi ha una part molt important que van per aquí. Val? I per tant és la Generalitat el responsable de finançar això conjuntament amb les persones. Però llavors hi ha el que se'n diuen els serveis bàsics. Aquests serveis bàsics també està finançat per la Generalitat en un 66%, però també una part important, un 34%, més d'un 34%, pels municipis de la comarca. Llavors, els municipis de la comarca, en aquest moment, el 2016, i ja ho va fer-ho el 2015, ha fet un esforç important amb recursos, ha aportat més recursos en el consorci, que suposen al voltant d'un 15%, val? De tot el pressupost, però ja dic que és enganyós perquè hi ha els serveis bàsics, els serveis especialitzats, I una part molt important també és finançat pels propis usuaris. El sistema de serveis socials el que planteja és que alguns d'aquests serveis, i ho marca la seva llei, han d'estar cofinançats, que es diu, que vol dir que a més de les administracions ho ha d'assumir també una part de l'usuari en funció de la seva renta, val? I per tant això tant tant a la residència que ja n'he parlat, però també els serveis bàsics com el servei d'ajuda a domicili, servei de teleassistència, tots aquests serveis, servei d'àpats, tots aquests serveis també estan finançats pel propi usuari, val? I per tant diria que el volum més important ve de la Generalitat, dels usuaris i de l'administració local.
I teniu, ens parlàvem de la Caixa, no? Uns bons fonaments per oferir bons serveis. Teniu recursos, sempre se'n pot tenir més, això ja ens ho conscient, que tots podrem demanar més, però aquest pressupost permet complir bé, és a dir, els serveis tenen, les artèries deixen anar prou sang perquè circuli bé els serveis que heu d'oferir? Mm. Trobeu que us falta una mica?
Bueno, és això, mai pararies de perquè sempre pots anar millorant i pots anar imposant, posant més recursos, però especialment el que són els serveis bàsics, que jo crec que estan definits com a tals perquè s'entenen serveis bàsics, la veritat és que quan s'ha plantejat amb un Consell d'Alcaldes o s'ha plantejat a nivell de Consell de Direcció, a nivell polític, una necessitat per incrementar aquests serveis bàsics, la veritat que la resposta sempre ha sent molt bona. De fet, en un dels temes de doncs, els ajuts d'urgència, que és un tema que han d'assumir els ajuntaments amb un 100%, segons diu la llei, tot i que en aquests moments la Generalitat està assumint un cost, mai han plantejat la possibilitat de no donar allò que sigui necessari. Igual del servei d'ajuda a domicili, vull dir, tots aquests serveis que són més bàsics, la veritat és que podem tenir un bon nivell. Evidentment, hem d'augmentar, hi ha algunes ràtios que potser no acabem d'arribar, no? Amb ràtios a nivell de Catalunya, però n'hi ha d'altres que podem passar d'aquestes ràtios i, per tant, sabem exactament allà on volem arribar, no? I, evidentment, millorar sempre els serveis, com més recursos, més possibilitats de fer serveis, no? Mm. I, especialment, també, jo crec que hem de donar un èmfasi important en tot el que són els serveis més comunitaris. Jo crec que els serveis socials tenen una visió molt de servei a l'atenció a la persona, d'atenció a la família, que és així, i que hem de procurar que sigui així, que totes les famílies estiguin el millor possible, però llavors hi ha L'altre, que és una feina molt més llarga en el temps, no? Que és quin tipus de societat volem, no? La cohesió, la convivència, el fet de que en un barri concret puguis fer unes intervencions per millorar les relacions d'aquell barri. Tot això ha de tenir un impacte a llarg temps, que per mi és bàsic, eh? I per sort, a nivell polític també es visualitza així, que a vegades això no és tan fàcil perquè, com he dit, té un impacte a llarg termini, no? I per tant, jo crec que un èmfasi important, més enllà de tenir coberts tots els serveis que necessitem, és evident, tot el que s'implica en temes més comunitaris, no? És molt important que una societat, tu que vagis pel carrer, puguis estar tranquil, còmode, que els veïns no es discuteixin, sinó que siguin amables, no? Tot això que tots voldríem, tots hi hem de posar un gra de sorra, jo crec que la política pública també. I per tant, jo crec que és un dels temes importants a fer en el futur.
Per anar acabant, sí que potser el que era parlar més del servei bàsic d'atenció social, no? Que són els diferents punts que el grau de cobertura, tímidament, això que diem, ha anat pujant, eh? Per exemple, el 2013 era un 8,96%, que eren 5.000 persones beneficiades, mica en mica hem arribat al 2016 a 6.500 persones beneficiades i un 11,74%. Això és una tendència que anirem, aquest numeret, veurem que va creixent de mica en mica, penseu vosaltres?
Si hem de fer cas amb que d'aquí no sé quantes, poques generacions, a l'edat arribarem als 100 anys, és evident que amb el creixement de l'envelliment de les persones haurem de créixer amb serveis, això és evident. Per tant, podem viure bé durant molts anys de la nostra vida i continua la tendència aquesta de creixement i d'envelliment, és evident que socialment hauríem d'invertir-hi més recursos. Jo crec que és en allà on es va fent el creixement paulatinament. Llavors és diferent si en un moment determinat hi ha una situació de crisi, hi ha una situació que llavors hem de posar els mecanismes que facin falta perquè la gent pugui estar bé. Però independentment, encara que estiguéssim en una situació bona, diguem-ho així, el creixement i l'envelliment de les persones, que és una bona notícia en principi, no? que realment la tendència sigui aquesta, voldrà dir que socialment haurem d'anar invertint recursos. Sí, sí.
Per anar acabant, que estem pràcticament fora de temps, però sí, hem mirat tot el 2016, aquest 2017, per exemple, a cavall d'aquest any passat o aquest, s'ha posat en marxa el punt LGTBI d'atenció que ja en vam parlar en el seu moment. Aquest 2017, què veurem? Quins són a la llista de tasques de reptes d'any nou que us poseu vosaltres? Què vindrà aquest any?
Vindrà aspectes més lligats, el més innovadors, més enllà de la millora dels propis serveis que ja existeixen, tenen que veure amb tot aquest aspecte que te deia més comunitari, un punt de voluntariat, intervencions en els barris. A veure, moltes vegades la feina que es fa és molt petita, no? I no pots fer allò, inaugurar el punt d'una cosa concreta, no? Però jo crec que el que hem d'anar tirant, atendint, és cap a la millora dels serveis que hi ha, visualitzar si hi ha algun servei que encara no tenim, que és un dels que tenim, que ja en parlarem en el seu moment, que és el tema de teràpia ocupacional i productes de suport, que s'inaugurarà o que assignarà el conveni aquest 12 de maig, val? I que n'haurem de parlar amb més profunditat, que és un molt interessant, per tant, és un servei nou, no sempre podem inaugurar un servei nou, i per tant, millorar els que tenim, serveis nous, detectar quins són els que són necessaris, i veure com podem anar prevenint totes les situacions a partir d'aquest treball més comunitari.
I ja per acabar, hem fet avui mirat el Consorci des de dalt de tot, diguem-ho així, des de la cúspide de tots aquests fonaments que ara comentàvem. D'ahir portes uns quants anys, òbviament, al Consorci. Hem vist canvis en el moment de la crisi, parlàvem, no?, de com els temes que arribaven abans de la crisi havien canviat. Ara sembla que canviem també d'etapa. Com creus que serà el futur? És a dir, per què us heu de preparar que vingui? Això que comentàvem d'un envelliment progressiu, no?, de la piràmide poblacional que vagi pujant i treballadors pobres, no sé què és el que creus que... les preocupacions de més llarg termini que podeu tenir vosaltres? O és veure-les venir, també, la vostra feina, no? Suposo
que... Jo, bàsicament, és estar molt alerta, vale? I quan parlem d'observatori parlem d'això, d'estar molt alerta a veure què està passant al nostre voltant per preparar-nos per tots aquests esdeveniments que han de venir. Jo crec que a hores d'ara ningú sap què passarà d'aquí a 10 anys, és que no ho sabem, no? Vull dir, el tema de la societat líquida, no? I per tant, com a societat líquida que som, jo crec que qualsevol administració o qualsevol servei el que s'ha de plantejar és ser capaç de flexibilitzar al màxim els seus recursos per adaptar-se més a les necessitats que tinguin aquestes persones. I tindrem cada vegada més unes persones que voldran, i és lògic que ho volen, serveis més a mida, més en funció de les seves necessitats. Per tant, flexibilitat, intentar ser super receptiu a totes les coses i coneixements que puguin haver-hi a l'entorn per estar preparat.
Doncs en seguirem parlant, els anem veient aquests nous serveis que vagin arribant. Avui hem fet una mica de pinzellades de la memòria del 2016, també de la tasca que fa el Consorci en general i d'aquest mínim futur que ens pugui anar vinguent endavant, amb la directora del Consorci, la Taia Fabra. Gràcies per venir a Radio Lot, que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies a tu.
En Acció, un programa de Ràdio Olot amb la col·laboració del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.